El matí de Ràdio Sabadell.
Segur que heu sentit aquest tema milers de vegades. En reconeixeu la melodia, fins i tot la lletra que l'acompanya. Però sabeu que forma part d'una de les òperes més conegudes de Giacomo Puccini, de Turandot? És el muntatge que la Fundació Opera Catalunya representarà aquesta setmana a Sabadell en funcions dimecres i divendres a les 8 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. És la darrera funció d'aquesta temporada de la Fundació, amb un muntatge que ha assolit grans dades d'assistència de públic, que ja té pràcticament plenes les platees, no només de Sabadell, sinó de tots els teatres que visitarà, amb només algunes entrades pendents al Palau de la Música, així que corre, corre, si no les teniu. Ens acompanya per parlar-ne, membre de la Fundació Opera Catalunya i, sobretot, presentador del Parlem d'Opera Ràdio Sabadell, el Jordi Torrent. Jordi, què tal?
Molt bé, Mireia.
A mi em feia com respecte parlar damunt d'aquesta música, eh?
Ah, sí?
Home, és que jo crec que... et deia abans de començar l'entrevista així fora de micro, jo d'òpera no domino, però escoltar això...
Sí, a més, aquesta música, aquesta ària s'ha fet molt famosa. També per raons fora de l'òpera, no?
Sí.
Perquè saps que també en futbol s'ha aplicat, perquè al final, perquè nosaltres estem sentint al principi la meitat de l'ària, però al final acaba amb aquell crit vincero, vincero,
vincero,
esclar,
sí,
això.
Sí.
Sembla que era el Guardiola que
els
posaven els del Barça perquè guanyessin, no? Per mantenir aquest esperit.
Aquesta setmana torna a fer falta, de cara a dimarts. I escolta, allà que estem a Ràdio Sabadell, també els hi dediquem aquesta cançó al Centre d'Esport Sabadell, que també els hi cal. Aquests dies així complicats també, per tant. Què suposa tancar temporada, Jordi, amb Turandot? Entenc que és com allò un dels grans noms, està buscat tancar amb una obra com aquesta?
A veure, no és que estigués expressament buscat, però com saps, aquest any 2024 és l'any Puccini, perquè fa 100 anys que va morir en Puccini, no? I allò que passa amb les efemèrides rodones, doncs, any Puccini, any... Recordo que el 20 tenia que ser l'any Beethoven, però va ser l'any de la pandèmia.
I vam estirar el Beethoven.
El Beethoven ningú se'n va recordar mai més. I aquest any, doncs, a la Fundació totes les òperes, que la meitat és d'aquesta present temporada i l'altra meitat seria de la següent, són Puccini. Hem començat amb Manon Lescaut al febrer i ara ens vam dir farem Turandot. Turandot, bueno, per acabar la temporada està molt bé, no? Perquè és una òpera superpopular, és una òpera molt bonica, és espectacular visualment, el muntatge, la música, àries com aquesta és la més coneguda, però també n'hi ha d'altres. I penso que, bueno, que ha sigut un encert perquè, com deies, està tot ple, tota la gira plena, excepte algunes entrades al Palau a dalt de tot. Això m'ho vaig mirar fa una setmana, no m'ho he tornat a mirar, igual ja estan plenes, però és acollonant, no? De tota la gira plena, full.
Clar, això vol dir també la importància que té Turandot per la gent, no? Que és d'aquells muntatges que el tenim apuntat, no? També.
A veure, jo sempre ho vull dir, fa molts anys que ho vinc dient, que hi ha alguns títols que es venen per si sols. Sigui una Traviata, sigui la Bohème, sigui Turandot, potser la Butterfly, Carmen. Perquè la gent són el que més coneixen i els agrada repetir. Jo, això a vegades em sap greu, perquè ja saps que jo sóc una mica més pijeres amb això, i si algú aquí, els oients, ja aquí segueix el programa Parlem d'Òpera, ho tenen claríssim. Hi ha obres meravelloses que no sé per quina raó, doncs el públic no acaba de... Ara vam fer Manon Lescaut, vam omplir força, però no vam omplir el 100%, i és una òpera meravellosa. Personalment a mi m'agrada més que Turandot, però bueno, això va a gustos. Però bueno, Turandot, doncs no cal, és que no calia ni fer propaganda.
No, es ven sola,
es
no?
Es ven sola, sí, sí.
Perquè dèiem que és l'obra més emblemàtica de Puccini, estrenada el 25 d'abril del 26 a Milà,
sí.
I veia ahir 30 de desembre del 28 al Liceu, per tant, sí. De seguida va arribar a Catalunya,
sí.
Cosa que vol dir també com va circular, no?, també el muntatge.
Sí, bé, emblemàtica, a més, és l'última òpera, és l'òpera pòstuma, perquè es va estrenar el 26, però l'abril del 26, però el Puccini havia mort el novembre del 24, sense acabar l'òpera. Més fixa't això, ell va compondre fins ben entrat l'acte tercer, la mort de Liu, ja és l'última cosa que va compondre, i tot el que ve després no és seu, és d'un compositor que es diu Franco Alfano, que es deia Franco Alfano, que aprofitant les notes, els apunts, els esquetxos que havia deixat Puccini, doncs va fer el final. Es nota, eh? Es nota que hi ha un
canvi. I el Nessun Dorma seria de Puccini.
El Nessun Dorma és de Puccini. És just abans de la mort
del Liu. No?
Sí. I bueno, el que és el final, que és el duo, bàsicament el duo del Calaf i la Turandot, si la gent s'hi fixa bé, es munta bàsicament sobre el tema del Nessun Dorma. El tema del Nessun Dorma allà ha variat en variacions, això i l'altre, doncs, bueno, va fer aquest final perquè algú l'havia d'acabar, no? Sí. Ara, recentment, un compositor que es diu Luciano Berio veu que n'ha fet un de final, però no me n'han parlat bé.
No?
No. Doncs millor fer el clàssic de sempre.
Va, anem a l'argument. Què hi passa a Turandot?
Bé, Turandot és una fàbula oriental, xinesa, doncs situada a la Xina mil·lenària, sense una època concreta, una època llegendària, diguéssim, no? Si anem a rascar l'origen remot de la història, la trobaríem a les mil i una nits, perquè no és una història xinesa, eh? Turandot no té res de xinès, aquest nom. Turandot és un nom persa, que vol dir la filla de Turan. Uh-huh. Vale? I això és la història original. Passa que el Puccini, doncs, ho va... No, Puccini ja venia d'abans, perquè al segle XVIII un dramaturg venecià que es deia Carlo Gozzi va fer una obra de teatre amb aquesta història, barrejant-ho amb elements de la comèdia de l'arte, no tan italià, no? Posteriorment, sembla que són 7 anys abans de que Puccini morís, va estrenar una Turandot l'any 1917 a Zurich, d'un compositor que es deia Ferruccio Busoni, que és una òpera en alemany, en el qual encara conserva els elements de la història de l'art. Aquí Puccini va desenvolupar tot això. I, de fet, els tres personatges aquests famosos, Ping, Pang i Pong, aquest trio que sempre actua coordinat i cantant junts, que és fantàstic, és una peça fonamental, és la reminiscència de tots aquests personatges de la història de l'art, de la comèdia de l'art, que venen d'antic. La història. Bé, aquí hi ha una princesa, que és la filla de l'emperador de la Xina, que, doncs, té com un trauma, jo dic que és una psicòpata aquesta dona, perquè resulta que una van passar de seva, una senyora que es deia Lou Ling, que era una princesa, doncs, bueno, va haver-hi una invasió de tàrtars i la van maltractar i la van matar, no? Un home, el rei dels tàrtars. Llavors aquí hi ha una espècie d'aquest feminisme portat a l'extrem, que el que ella decide és venjar-se, venjar la seva avantpassada, i, doncs, bueno, ella diu, bueno, jo no em casaré, només perquè venen pretendents a dojo, i perquè és molt guapa i tot això, i venen prínceps de tot Àsia trets per la seva fama. I ell els hi posa tres enigmes dificilíssims, penso que són irresolubles. Si no els encerten, si els encerten, em caso amb tu.
I si no,
colla terra. Vinga, de capità.
No, de capità gent.
Vinga, de capità. Hi ha hagut ja una mortandat tremenda, que això es comenta, aquests tres ministres, Ping, Pang i Pong, van comentant tota la història, que ja n'estem farts de preparar les mortalles, volem preparar el casori, no sé què, no sé quantos. I bé, hi arriba, doncs, un príncep ignoto, que és el príncipe ignoto, perquè no sabem el nom d'aquest senyor, que està per allà al mig passejant, llavors resulta que troba el seu pare allà sec, vell, que l'acompanya una esclava que es diu Liu. El pare és el rei destronat dels tàrtars, que es diu Timur, i ell és el príncep que Bueno, tots el pare es pensava que era mort, i feia anys tot que no allò... es veien, tot allò, aventures i separacions, separaos al nacer, quasi. Bueno, total que es troben, i aquest, en un moment donat, veu la Turandot, que surt quan decapiten l'últim pretendent, que és el príncep de Pèrsia. Surt la Turandot allà un moment i la veu i es queda, diu, oh divina bellezza, oh meraviglia. El tio es queda bocabadat, no? I decideix concursar.
S'han de tenir ganes, també.
S'han de tenir nassos,
jo la deixava més soltera, exacte, que tot, ja t'ho dic. Però bueno.
I llavors allà hi ha un gong, i ha de tocar el gong 3 vegades. Pam, pam, pam. I llavors doncs ja... el segon acte ja, doncs, que és quan comença a cantar la Turandot. La Turandot és un paper relativament curt, perquè només comença a cantar mitjans segon acte.
Es dedica a altres coses.
Sí, deu fer ganxet mentre espera. doncs li posa els tres enigmes i mira, els encerta, però la tia té mal perdre. I diu... Li diuen al seu pare, l'emperador que està allà, diu, no em pots entregar amb aquest, tio, jo sóc la filla del cel, més amb consciència de classe, brutal. I el pare diu, mira, nena, jo he fet un jurament, i el jurament, doncs, fins ara t'hem fet cas, i aquest tio les ha encertat, t'has de casar. I la, no, no sé què. I al final el príncep diu, escolta, a veure, jo no vull que vinguis de mala gana, jo et vull que m'estimis. Per tant, et posaré jo un altre enigma. No saps el meu nom. Doncs tens de temps fins a l'albada per endevinar el meu nom. Si endevines el meu nom, moriré.
Ostres.
Sí, i això és...
Quina mania amb rodacaps, també.
Sí, sanguinaris, aquesta gent. I el tercer acte, que comença, és de nit, que ella ha decretat «Nessun dorma in Pequino», que ningú dormi a Pequín, tot el poble està allà... frenètic, intentant esbrinar...
Ai, per això, l'Alba Vincheró, clar.
Esbrinant el nom, perquè, a més, la noia que és així de simpàtica, els hi ha fotut pena de mort. Si no estan allà buscant, pena de mort.
No, si al final aquell país poques pensions paga, eh?
Exacte. Bueno, quan van venir els comunistes, venia, també em van fer d'animalades. Bueno, total que la gent està frenètica i troben el pare i la Liu, que els havien vist parlant amb ell, i un aquest segur que saben el nom, i ella, la Liu, que estima el calaf, perquè una vegada en el palau, quan encara eren els reis dels tàrtars i tot això, li va somriure, i ella està boja d'amor per ell. Aleshores, ella sacrifica la seva vida. Diu, jo sóc l'única que conec el nom, i la torturen i tot això, i ella no s'ho ha d'aprendre, però quan està a punt de dir, ara cantaré, agafa un punyal d'un soldat i es mata. Perquè, i la Turandot li pregunta, diu, què és el que dona tanta força? Et dona tanta força? Diu, l'amor. Clar, mor aquesta noia, tothom plora, perquè és bona com el pa. I després, doncs, hi ha el calaf escabrejat i ja comença principessa di gelo, principessa de morte, i ve tot el duo, però al final s'estova la Turandot.
Al final és una mica una història sobre l'amor, no?
Sí, una història sobre l'amor, sobre trobar l'amor, sobre, bueno, una persona gèlida i freda, doncs, que no... que deu tenir por, bàsicament, a l'amor. Suposo que és una... En realitat, aquesta psicopatia és una màscara que porta ella. I al final, doncs, tot va bé, i diu, apareix l'emperador, tot el seguici, tot el poble. Al final, allà, espectacular, i diu, pare, ja sé com es diu l'estranger. Diu, es diu amor. I aquí s'acaba. Ajuntats. Jo dic que el calaf aquest és un cretí, perquè la pobra Liu aquesta, que se sacrifica tan bona i tan enamorada, i ell prefereix l'altra...
Històries de la vida. Històries, sí, de la vida. Va, que soni una mica més de música.
Vinga.
Va. Amb tota aquesta història, diries que és una òpera per aquells que no hagin vist mai cap òpera?
Sí, jo crec que sí, perquè la música és bonica, tothom, quan senti el Nessun Dorm, diu, ah, això jo ho conec. Aquesta que està sonant ara, que és precisament La mort de Liu, tu que dius el Seixinda, que és l'última música composta per Puccini. I això es va morir. Sí, perquè tenia un càncer de gola.
Ai,
i es va anar a operar a Brussel·les d'unes tècniques noves i en principi va anar bé, però llavors va tenir una crisi cardíaca i s'hi va quedar. Això passa per fumar tant, fumava com un carreter. Aleshores, sí, jo crec que sí, perquè a més, visualment disfrutaran, el muntatge és espectacular. I a les escenes, a part de les àries aquestes, l'escena del... Jo sempre em quedo amb l'escena dels tres màscares, que et diuen els tres ministres, ping-pang-pong, que semblen en broma, però es diuen així, que és superxulo. Tenen una escena, el primer quadre del segon acte és tot per ells tres, i és una cosa tan cronometrada, que van donant voltes allà amb uns ventalls, tot molt,
clar,
molt xinès.
Clar, fotografia asiàtica, no?
I per arriba, per abajo, allà, molt bé, és molt xulo, és molt xulo.
Clar, tenim Daniel Gil de Tejada a la batuta, no? Que
sí,
també és una
sí,
garantia, no? Al final.
Sí, sí, és el nostre director musical i bé, fa molts anys que dirigeix amb nosaltres i és un director, doncs, molt, molt expert, molt segur i en aquest sentit no hi haurà problema.
Damunt l'escenari també tenim grans noms, Jordi?
Sí, damunt l'escenari tenim la Maribel Ortega, que fa de Turandot. Llavors hi ha tres funcions que les farà l'Eugènia Montenegro. Però bé, bueno, la Maribel farà el 26, farà 20 anys que va començar amb nosaltres. I ella està molt agraïda, ella considera Sabadell casa seva. I el 2015 l'altre Turandot que vam fer la va fer ella també. És una soprano també molt segura, eh? Surt allà, saps que cantarà que...
Que no hi haurà cap cosa fora de lloc,
no? Que no hi haurà cap cosa fora de lloc, és molt bona. I el tenor, el Calaf, debutarà el paper, aquest és la primera vegada, que és l'Antoni Lliteres. Antoni Lliteres és mallorquí i ha cantat amb nosaltres alguna vegada. L'última cosa va fer el Duc de Rigoletto farà un parell d'anys, no? I, bueno, també té uns aguts espectaculars. I... penso que ho farà molt bé, també.
Escolta, tanquem temporada amb aquest muntatge.
Sí.
Ja hem dit abans que era tancar allò por todo lo alto, que dirien.
Sí.
Quin balanç podeu fer de la temporada, Jordi, ara mateix?
Home, el balanç penso que positiu, positiu 100%, perquè, bueno, aquest any 24, doncs, ha fet la Manon Lescaut, també, que l'havien fet només una vegada, i és una òpera molt, molt, molt bonica, molt interessant, i ens va fer molta il·lusió fer-la. Llavors hem fet una Doña Francisquita el novembre, que va ser brutal, una cosa preciosa. Jo considero un dels millors muntatges que hem fet en els darrers anys. I la primera, doncs, vam fer Romeo i Julieta de Gounod, que, bueno, aquesta l'hem fet diverses vegades, i la mateixa producció. També va estar molt bé, però jo em quedo amb les altres tres. També va estar molt bé.
I a més de gira per Catalunya, funcionant
sí,
com sempre, no? Omplint
sí,
teatres, això també
bé,
és molt important, no?
Sí, de gira, saps que a més el gener vam anar a Santander per tercera vegada, vam portar la Butterfly de l'anterior temporada, i ara el juliol, doncs, allargarem temporada, que ens anarem a Estònia amb un festival d'òpera a portar-los allà una mà d'espectacles.
Perquè no en teníeu prou, no?
No en teníem prou,
us faltava allò el coquet final.
Estàvem avorrits. No, ens ho van proposar, fes una oferta que ens va venir d'ells, evidentment. Jo no, ni sabia que existia aquest festival d'òpera. Però, bueno, ens fa molta il·lusió, perquè la veritat ens fa molta il·lusió, doncs, donar-nos a conèixer fora de, de casa nostra, sigui Espanya o sigui l'estranger, encara que no és el nostre objectiu important. L'objectiu important és créixer a Catalunya, que més teatres s'uneixin a la gira. Això seria el nostre objectiu, però tot el que surti d'aquí, doncs, evidentment, és bo també per nosaltres.
A temporada que ve ja teniu coses tancades, pensades, donades
sí,
les voltes?
Sí. No sé si hauria de dir-ho, però vaig veure que el programa demà avança els títols. Bé, només diré per aquest 24, per completar l'any Puccini, que farem la Bohème. I després, el novembre, aquelles dates que vam fer la Francisca Itàlia Imperial, el que farem serà rescatar la Tosca que vam fer en plena pandèmia, en una època que els teatres no es podien omplir al 100%, com recordaràs. Doncs hem dit, bé, com que la tenim, a més la tindrem fresca, perquè és una de les que farem a Estònia, i no, així estarà preparada i no caldrà massa assaig i tot això, vam dir, bé, rescatem la Tosca.
Que també és Puccini, oi?
Que també és Puccini, i llavors amb això acabem l'any Puccini. Ja per l'any que ve ja ho sabreu, ja anirem...
No m'estiris més la llengua. No m'estiris més la llengua.
No, però ja et dic, que vaig veure que en el programa demà que s'està confeccionant, o que ja està, ja deu estar fet, perquè anava a impremta fa dies, hi havia una pàgina on diu l'any que ve, la temporada que ve farem això altre, però bueno, no... Que ho digui el programa demà.
Perfecte. I clar, tot això, a més amb aquest any de la capitalitat de la cultura, que entenc que també li dona, no? Any
sí.
Puccini, any capitalitat de la cultura, a més aneu a això que ens explicaves d'Estònia, vull dir, al final,
home,
mostrant
crec...
també la importància de l'òpera, no?, per Sabadell.
Home, per Sabadell jo crec que és una fita important, a nivell ciutat, perquè, bueno, Sabadell té moltes institucions culturals, però bàsicament el que és la Fundació i el que és l'Orquestra Simfònica Vallès... A veure, no em vull donar pisto ni res, però són les més importants, amb més projecció fora de la ciutat, que no, jo penso que és un goig per la ciutat tenir unes institucions com aquestes. I bé, tot el que sigui portar el nom de Sabadell fora, doncs, encara que ara ha caigut de... Abans eren amics de l'Òpera de Sabadell, ara el nom de Sabadell, ara és Fundació Òpera Catalunya, Orquestra Simfònica del Vallès, però bé, tothom sap que venim de Sabadell.
I ho reivindiqueu, segur.
I ho reivindiquem, evidentment.
Doncs, escolta, s'ha de venir molt de llarg o no, els que vinguem a l'òpera?
No, no, mira, a l'òpera pots estar com vulguis.
Sí?
Sí.
No, no és allò de que hem d'haver d'anar molt elegant, ja no, Jordi?
No, això...
Això era
hi ha gent que ve en corbata, però jo dic, aneu en corbata, si no, ja no porta ningú en corbata, la corbata, ni els alts executius presidents de bancs i tot, ja ni em porten de corbata. Jo al Liceu he vist gent amb xors i xancletes.
Home, però potser una mica de no, una mica de decoro, que diu la meva àvia,
sí,
no?
Sí, decoro. Home, no hi ha cap obligació, però jo sempre penso que anar una mica ben vestit.
No passa res, no?
Cada lloc té la seva cosa. Si
ara
vas amb un xiringuito de platja, doncs vas fantàstic, però per anar a l'òpera, home, una mica més arregladet. Però vaja, com vulguis, això no hi ha dress code.
Jordi, gràcies. Ens has fet venir unes ganes de veure aquest decapitament general.
Clar que sí.
Va, Turandot, escolta, que aquí no queda ni l'apuntador.
Ni l'apuntador no queda.
Si et descuides, escolta.
Exacte.
Marxem escoltant una mica gràcies. Més de música de l'òpera.
Sí.
Gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.